Bambin Ràdio. Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, com esteu? Arrenquem plegats aquest dimecres, 10 de novembre de 2021. Som els del Penedès en xarxa, que des d'ara i fins a les 12 us acompanyarem des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. El control central a la capital de l'Alt Penedès, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i Àlex Santamaria, i qui us parla, Sílvia Delgado. Comencem explicant què trobareu, què escoltareu al llarg d'aquest matí. Si continueu amb nosaltres, doncs mireu, d'aquí uns minuts, així que acabi la presentació, anem a la muntanya, ben abrigats, i avui sembla que toca impermeable amb el nostre guia, l'Oriol Soler, que avui ens vol parlar de nutrició i hidratació quan sortim a la muntanya. Així arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, al flash informatiu. Quan passin pocs minuts, 5 escassos de 9:45, saludem Laila Hars a la maleta de Newt, la nostra secció més friki. Avui, entre altres coses, ens vol recomanar un canal de YouTube, el VIP Zipop. A Vilafranca estem d'estrena, hem inaugurat una nova, renovada i ampliada casa de la Festa Major després d'anys en obres, i al llarg de tota aquesta setmana diàriament hi ha jornades de portes obertes perquè tots els vilafranquins i penedesencs descobreixin el nou equipament. Avui explicarem com és aquesta nova casa de la Festa Major, qui se'n farà càrrec i què hi passarà a partir d'ara. Ho farem tot parlant amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafecas. Serà a l'actualitat a les 10 del matí. A 10:45, flash informatiu, 5 minuts per l'actualitat en clau Penedès. I els dimecres, a 11:45, tertúlia amb la gent gran. Avui ens acompanya la Júlia Brics a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. Com que aquesta setmana a la roda política hem estat parlant d'ordenances fiscals, de l'impost de la plusvàlua, volem parlar d'impostos i de taxes amb ells, aviam què hi diuen, la plusvàlua, les ordenances fiscals del 2022, l'impost de successions, que potser és el que més els amoïna, ells diran. A les 11, després de les notícies, seguirem amb música, perquè així obrim les seccions en les quals comptem amb l'equip de Vinzeum cada dimecres a aquesta hora. Avui una secció concorreguda, Volem parlar de moltes coses. Tindrem amb nosaltres de nou el Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca, perquè ens presenti el concert de dissabte. Tindrem també el Roger Benito, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, amb qui volem parlar del rei Pere el Gran, perquè aquest dijous a Vinzeum presenten un llibre que té el rei com a protagonista, Les drassanes del rei. I amb Xavi Fornos, director de Vinzeum, presentarem el Most Reloaded. A 11:45, tercer flash informatiu del matí amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I acabarem amb l'agenda al detall, on avui us volem parlar de la tercera fira de l'Olivera de Santa Oliva, que tindrà lloc aquest dissabte. Ens ho explicarà la Mònica Mayor, regidora de Cultura i Turisme de Santa Oliva, I també us volem recomanar una exposició que s'inaugura aquest diumenge dedicada al centenari de l'inici de les excavacions arqueològiques a Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquest cas en parlarem amb la Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Als dos quarts us acostem l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i aleshores en punt la resta de notícies. Hem arrencat ja amb aquest primer butlletí de les 9 i n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Així transcorrerà aquest dimecres, des d'ara i fins a les 12, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Una setmana més és moment de sortir a conèixer el país, tot descobrint rutes, curiositats i tot allò relacionat amb la muntanya. Tot en una secció que ens apropen des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs un mes més i com ja deies, el que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, aquí de nou a donar uns tips, unes recomanacions per anar a muntanya un mes més. I a gaudir dels colors de tardor, no?, que encara aguanten, que estan a flor de muntanya, no?, si estan a tope. Per tant, bueno, pues donar alguns consells per poder anar a gaudir del que ens queda de tardor abans que arribi el fred, l'hivern, la neu i les ganes també de muntanya hivernal, no?
Un fred que mica en mica, la veritat és que ja anem notant.
Es va notant les últimes setmanes, jo crec que l'última setmana ha sigut la que ha baixat més les temperatures i això s'ha notat i sobretot en el moment d'organitzar una excursió i de més, en podem parlar ara, la preparació prèvia de mirar tema meteorologia i de més, el que diem sempre, i agafar més roba d'abric. O sigui, estem en aquell moment a la motxilla hi ha molta roba, per si de cas ve, de cop ve el vent, doncs poder-me abrigar, de cop baixen les temperatures, poder-me abrigar. Aleshores, bueno, el porciaca està present a les nostres vides de muntanya, molt important.
Potser sí que és veritat que ens ha enganxat una mica desprevinguts a aquest fred de les darreres setmanes i encara estem fent el canvi d'armari i buscant allò que ja toca començar a portar la motxilla.
Sí, bueno, normalment a aquesta època de l'any ja passa això, eh? O sigui, sempre ve les baixades de temperatura per aquesta època, la primera nevada, ens fem il·lusions, no?, de que tindrem neu ja i de més, i bueno, potser d'aquí una setmana o dos tornen a pujar les temperatures, la neu se'n va i hem de tornar a obrir un altre cop l'armari, agafar els pantalons curts. A veure aquest any, tant de bo ja es mantingui així, no?, ja passem ja cap a l'hivern, vingui la neu i a poder gaudir això de la muntanya hivernal.
Què recomanes portar a la motxilla ara, sobretot de tema roba? Perquè sempre parlem d'aquestes tres capes.
Correcte.
Però ara tres capes una miqueta.
Les tres capes és ho recomanat, no?, que sempre tinguem les tres capes, la transpirable, que seria la samarreta transpirable, el d'abric, que seria un plomes, un jersei, algú que ens proporcioni l'escalfor, i la capa impermeable per cas de que hi hagi vent o pluja, neu, algun fenomen així més extrem. Clar, ara ja és això, no? El problema que tenim és que estem en el punt aquest intermig, que potser al matí fa força fred, per tant hem de portar pantalons llargs i potser inclús unes malles a l'interior, però potser a les 12 del migdia, en ple sol i a una cota no molt alta tampoc, la temperatura augmenta bastant. Potser els pantalons ens sobraran, no? I aleshores és aquest punt que no saps exactament què portar, no? Ara hi ha els pantalons aquests tan màgics que
amb cremallereta.
A mi no m'acaben d'agradar gaire, però bueno, sí que és veritat que en aquests moments estan bé. El problema d'aquests pantalons és que molt tècnics no són. Aleshores, per anar a fer una excursioneta normaleta està bé, però que ja vas a fer alguna més de muntanya i tal, i, bueno, no són tècnics. O sigui, això que hi hagi una cremallera allà al mig és raro, no? Per tant, bueno, ja et dic, previsió i a la motxilla portar el cas més extrem que ens puguem trobar, que seria això, que pot ser simplement de bon matí, no? Si ja hem mirat a les aplicacions del temps, que farà bo, que no hi haurà canvis sobtats i demés, doncs quedem-nos amb la temperatura de quan obrim la porta o quan veiem si estem a la zona, no? Obrim la finestra i ja notem el fred, doncs què ens posaríem en aquell moment serà el que màxim tindrem durant tot el dia. Comptant, això ha de quedar clar, de que el dia, o sigui, no anirà pitjor. Si ja hi ha previsió, rectifiquem abans de sortir, no? És això, hem de portar el més extrem que creiem o que podem preveure que pot passar. Si hi ha vent, ja estem fent alta muntanya i pot haver torb, que és això que la neu que està dipositada al terra s'aixequi i que ens molesti, ens faci copets i demés, o surti boira i per tant no ens toca el sol i fa més fred, doncs clar, tot això ho hem de preveure. Però clar, és que ja estem parlant d'alta muntanya i hem de tindre aquests coneixements, no? Aleshores, bueno, ja és un altre tema. Però per anar a fer senderisme, per anar a fer allò, ja et dic, si a la meteorologia el temps hem vist que és un temps estable, que farà sol, tot i que amb temperatures baixes, quedem-nos, doncs això, no? Primera hora del dia, doncs la temperatura ambient que hi hagi en aquell moment serà la roba que haurem d'agafar del cotxe, no?
Mm-hmm. Oriol, de què ens parles avui?
Avui us vinc a parlar d'això, no? d'una excursió llarga, curta. Què ens portem? El que bé deies a la motxilla, però a part de roba, què ens hem de portar més? Doncs els snacks, no? Snacks, hidratació. Què podem portar per tindre aquella energia extra? I quin del que parlarem, que siguin coses així nutricionals, doncs que estiguin bé, que no sigui portar doncs, el fuet o coses així més greixoses i de més, doncs coses així nutricionals correctes, sanes i de més, que ens poden acompanyar durant la ruta i que ens poden donar aquest extra d'energia. Comencem per una cosa que tenim durant tot l'any, va variant, que és la fruita de temporada, no? La fruita ens aporta antioxidants, vitamines, minerals i fibra, per tant, és molt completa, és una peça de fruita. El que s'ha de vigilar sobretot de les peces de fruita és quina fruita portem, perquè clar, si agafem, que després parlarem del plàtan, però si agafem un plàtan, el fiquem a baix de tota la motxilla, doncs potser haurem de portar una cullera per menjar-nos-el, no? O sigui, aleshores valorar, no? Una poma, una pera, allò, algo més sòlid. Si per exemple volem portar meló o un plàtan, doncs potser utilitzar un tàper que es protegeixi o una bossa d'aquestes reutilitzables, no? Algo que protegeixi aquella fruita més tubeta, perquè si no, bueno, potser la jaqueta impermeable estarà coberta de restes de plàtan, per tant s'haurà de... No ens servirà gaire, no? La fruita és un augment ràpid d'energia, per tant, en moments així de baixona, de que estem cansats, de que estem fent una excursió i veiem la gran pujada, doncs ens mengem una peça de fruita i cap amunt. Per tant, són aquells moments de que ens sentim més dèbils, és aquell snack que ens pot ajudar i bueno, veure-ho tot després amb millors ulls, no? També important no tirar les restes a la muntanya, perquè això és una pràctica típica de com és una cosa biodegradable, no? Agafes la pell del plàtan i la tires allà a la muntanya. Sí, al final acabarà desapareixent, però quant de temps trigarà? Quan tu vas a la muntanya, oi que no t'agrada veure ja peles de plàtan, peles de mandarina, no sé què, doncs no ho fem. Simplement, doncs, com totes les deixalles que nosaltres generem, nosaltres les hem portat a la muntanya, doncs ens les emportem cap a casa, amb la mateixa bossa, i aquí ja ho reciclem. Després, entrem a les barretes. Vale? Barretes energètiques típiques, hi ha moltes classes. Jo us comentaré les barretes d'avena, val? Poden ser salades o dolces i principalment són molt riques en carbohidrats. Per tant, allibera lentament aquesta energia del carbohidrat a portar-nos-la durant tota la jornada. Aleshores, no serà aquella energia ràpida en el moment que de bajona necessito, però jo que, bueno, doncs si tinc una estona, estic caminant en pla o el que sigui, començo a tindre una miqueta de gana, començo a notar-me una miqueta cansat i de més, una barreta d'aquestes em donarà una energia constant durant tota la jornada. Per tant, tampoc no ens la prenguem a les 5 de la tarda, quan ja estem acabant la ruta, que potser no ens servirà gaire, estem tota la nit a tope. Bé, depèn del plan que tinguem, no? Després. Però és, bueno, és una opció bona. Tema barretes hem de vigilar, perquè hi ha barretes de tot tipus, barretes que posen energètiques i a l'hora de la veritat, o sigui, saludables i eco-friendly i tal, i bueno, deixa-m'ho dubtar, quan mires després al darrere,
porta, no?
Aleshores, una opció amb les barretes d'avena, fer-les casolanes, fer-les nosaltres, a internet trobareu moltes receptes, però bueno, fer-les casolanes i portar-te les teves pròpies en allà. Aleshores li pots ficar xocolata, li pots ficar, bueno, moltes, una mica de marmelada, bueno, moltes, molts toppings, no?, que ens ajudaran a que siguin, doncs, ens vinguin més de gust i sabent que, doncs, allò és natural. Mm-hmm. Anem als plàtans. Els plàtans ens serveixen sobretot per quan fem jornades llargues i quan comencem a tindre petits calambres allò als bessons i de més, no? Estem fent una travessa tipus cavalls del vent, portem 3 dies caminant i ens en falten 3 més, jornades llargues. Els bessons ja comencen a debilitar-se, ja començo a notar els calfreds aquells. Doncs el plàtan té potassi i ajuda a la contracció del múscul, per tant, ens ajudarà una miqueta a millorar aquesta sensació de malestar, de la musculatura i de més. Aleshores, també va molt bé. El que dèiem, vigilem amb el plàtan perquè, fup, fàcilment aixafable. També, una alternativa que normalment portem la majoria, no?, els fruits secs. Fruits secs és típic. Així com a típic serien les nous, no?, que tenen bon sabor, són pràctiques, i és un snack bastant perfecte per portar. Si portem cacauets, per exemple, cacauets ens porten vitamina E, magnesi, cobre i fòsfor, per tant també són bastant complets a portar. El que podem fer, per exemple, és un mix d'aquests packs mix on portar diversos fruits secs, intentar no portar els típics de bossa de salats i...
Sí, perquè després tindrem problemes amb aigua.
Clar, ens quedarem sense aigua i tampoc no són allò sants, no? Tenen molts més extras, molt més greixos, molt més d'allò, que no acaba de... Ens donaran energia? Sí. Que després hi hauran grasses saturades i de més? També. Aleshores, bueno, mirar a veure què. El que dèiem de les nous, que és un fruit sec molt adequat amb això, doncs, per exemple, les ametlles, les nous, tenen un alt contingut calòric, per tant, ens donaran allò energia, i bueno, tenen proteïnes, carbohidrats i grasses saludables, que és el que diem, no? Que si tu potser agafes una bossa ja prefabricada d'aquestes que podem trobar a qualsevol súper i mira darrere, té de tot, té molta porqueria, podríem dir, doncs, aquí almenys estem ja, doncs, té grasses? Sí, però són saludables. Carbohidrats? Sí, però estem fent una activitat física, per tant estem tenint un desgast bastant elevat, doncs energia que sigui constant durant tota l'activitat física, doncs ens serviria molt. I si som més de tàper, som més d'anar tranquil·lament, no? Una alternativa així xula seria portar hummus i palets de verdures. I aleshores això, els cigrons van molt bé per combatir les inflamacions, aleshores quan portem una jornada, doncs, llargueta de caminar, que allò que les cames, els peus, les mans ens comencen a inflamar i de més, doncs, bueno, fer l'esnac aquest sabrós i a més nutricional, no?, amb els palets de verduretes, verdures variades i de més, poder sucar amb l'humus i anar menjant, doncs està bé. Aquí ja estem parlant de portar, doncs, això, no?, un tàper i potser... No cal tampoc seure i muntar allà al campo base, però potser ja és més relaxant, no? Perquè a vegades Això passa molt, depenent, hi ha vegades que hem d'anar més per feina perquè se'ns acaba el temps de sol o el que sigui, i ens interessa més pues, portar alguna cosa així ràpid, com una barreta, uns fruits secs o el que sigui, que puc menjar durant, inclús quan, mentre es vaig caminant, o potser m'interessa, mira, avui anem més de relax, ens assaiem, pues, en lloc de fer-me el chorizo, el pan con tomate i no sé què, i al mig de la muntanya, pues, mira, un tàper amb hummus, pup, que ens, bueno, ens saciarà i ens donarà energia, val? Això serien recomanacions de tema de snacks nutricionals i saludables per poder anar a la muntanya. I el que no ens podem oblidar és la hidratació, superimportant. Per què és tan important? Perquè clar, si no ens hidratem bé, que és molt important sobretot hidratar-se abans, durant i després de l'activitat física. Perquè a vegades sembla una tonteria, no? Però si no portem una hidratació abans, ben feta abans de l'activitat, comencem a fer l'activitat, comencem a suar i de més. Ara a l'hivern, per exemple, no ens en recordem de beure, que això passa molt, no ens hidratem el suficient i de més, acabem amb una deshidratació molt important. I això pot comportar doncs, problemes a l'organisme, desmais enmig d'una ruta, sobretot si són moments així amb molt de sol. Per tant, és una cosa que s'ha d'anar controlant moltíssim. I com he dit, important a l'hivern, i ara quan comença a haver fred, que no tenim tanta sensació de set, obligar-nos a beure cada cert temps, cada 20 minuts, bueno, més o menys, obligar-nos a fer un glopet d'aigua per anar contribuint en aquesta hidratació. Tema hidratació, podem utilitzar doncs, la típica camelback, la motxilleta aquesta amb el tubet, que això ens servirà doncs, per no parar la marxa, no parar l'excursió i anar-nos fent petits glopets per anar-nos hidratant, però també és important portar una cantimplora, no? Per quan allò parem, doncs, en lloc de treure la sensació aquesta de xuclar d'un tubet i poder fer un bon glob que et dona la sensació aquella de satisfacció de beure aigua, no? De treure la set aquesta. Per tant, les dues opcions són bones. Si algú no té camelback, no li acaba d'agradar. A mi personalment, això d'estar xurrupant el tubet i ara no me'n queda, surt aire i tal, no m'acaba d'agradar. Hi ha gent que li agrada molt, per tant, són opcions, no? Jo sóc més de portar cantimplora. Què passa amb la cantimplora? Que t'obliga a frenar, beure i això. Espero que hagi servit una miqueta, no? Sobretot els conceptes aquests, no? Que anar a la muntanya pot... podem menjar snacks i ens podem nutrir correctament i de forma saludable, i sobretot no oblidar-nos de la hidratació, que és superimportant.
Doncs punt i seguit aquesta hidratació important, fem-me ja, posem les exclamacions, a portar-ne i portar-ne suficient, que ja sovint la gent porta de menys, i això sí que és veritat, quan es fan rutes llargues hi ha molta gent que es queda sense aigua.
Sí, es veu el problema aquest, no? D'estar fent la ruta llarga, et quedes sense aigua i què faig, no? On aconsegueixo l'aigua? Això també és una cosa que hem de mirar molt bé, perquè l'aigua surt de les muntanyes, per tant, jo puc anar a una font i agafar aigua, sí, però clar, d'on ve aquesta aigua? Ve d'uns metres més amunt on hi ha animals i, per tant, hi ha restes d'excrements i de més, i que ens pot generar doncs, malestar a la panxa. Bueno, s'ha de valorar molt bé, no? Aleshores, puc agafar aigua d'un riu? Sí, d'on ve aquest riu? Valorem-ho.
Doncs ho deixem aquí, Oriol Soler. Un plaer tenir-te amb nosaltres un mes més aquí al Penedès en Xarxa, i ens retrobem el mes vinent.
A vosaltres, ens veiem el mes que ve.
I com que són 9:45 en punt, arriben les notícies. Després seguim amb Laila Harz.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Els pressupostos de la Generalitat inclouen 15,7 milions d'euros per a inversions a l'Alt Penedès. Els pressupostos que aquest dimarts ha presentat el govern preveuen 61,8 milions d'euros en concepte d'inversions en el conjunt de la vegueria Penedès, xifra que representa el 4,1% dels més de 1.500 milions destinats als territoris. D'aquests, 15,7 aniran a l'Alt Penedès, una xifra que representa l'1% del total del pressupost territorialitzable. La part més gran de diners se l'endú l'inici de les obres de la nova escola Jacint Verdaguer de la Granada i la urbanització de l'exterior en un projecte que culminarà el 2023. També hi ha previstos 2,7 milions per la nova depuradora d'aigües de Sant Llorenç d'Hortons que ha d'estar enllestida el 2025. D'altra banda, es preveuen més de 2 milions per la cessió d'un immoble de Vilafranca a l'Hospital Comarcal. Finalment, també a Vilafranca hi ha 1 milió per construir 36 habitatges públics en una promoció que es preveu que estigui acabada d'aquí 2 anys. Anem ara a Calafell. La guerra entre arquitectes bloqueja el projecte estrella d'aquest mandat en aquest municipi baixpenedesenc. La construcció de la nova escola de música segueix encallada al primer tràmit, el de la redacció del projecte arquitectònic. La construcció d'una escola de música municipal a Calafell, un dels projectes estrella d'aquest mandat, segueix completament bloquejada. El projecte no avança i ja acumula un any de retard, durant el qual no s'ha pogut ni començar la redacció del projecte arquitectònic. L'agost del 2020, l'Ajuntament va treure a concurs la redacció del projecte per un import de més de 200.000 euros. Era el primer pas a partir del qual s'havia de rehabilitar i ampliar la masia de Cal Rion, on s'ubicarà l'equipament. Però gairebé 15 mesos després, el tràmit està totalment encallat. Segons han informat des de l'equip de govern, la causa són els recursos presentats per l'equip d'arquitectes que participa en el concurs, un contenciós que es troba a l'espera d'una resolució del Tribunal Català de Contractes del sector públic. Aquesta situació de bloqueig d'una de les principals inversions d'aquest mandat ha provocat l'enuig de l'Ajuntament. Els comptes de la quadra dels monjos han recaptat 1.824 euros per a Pallapupes. Neus Cendra, autora de la col·lecció de contes de la quadra dels monjos, juntament amb els altres dos membres de la comissió dels contes, el Raimon Gatell i l'Emma Mata, han fet entrega d'un xec per valor de 1.824 euros a l'entitat Pallapupes perquè ho destinin a la seva tasca altruista en hospitals infantils. Els diners s'han obtingut de la venda dels 12 contes de la col·lecció que van ser presentats al llarg de la primavera passada durant 4 diumenges. Gràcies a l'èxit de vendes i a la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos, els contes de la quadra van poder col·laborar amb aquesta causa solidària. L'organització també vol agrair l'ajuda de la coordinadora de balls folclòrics i a totes les persones que van aportar el seu granet de sorra per fer-ho possible. Acabem amb una altra iniciativa solidària. El Casal de Vilafranca i Creu Roja al Penedès impulsen la 5a edició de Ritmes Solidaris. Es tracta d'un espectacle de dansa solidari impulsat cada any des de Creu Roja al Penedès i el Casal de Vilafranca en favor del programa d'alimentació infantil de Creu Roja i que està protagonitzat per 3 escoles de dansa de Vilafranca, l'Escola Cas, l'Escola Assumpta Trens, el Casal i l'Escola Gimdans. L'espectacle se celebrarà diumenge 28 de novembre a 6:15 PM al Teatre Casal i les entrades seran de taquilla inversa per tal que cada persona pugui fer l'aportació que consideri, però amb un mínim acordat de 5 euros. La presidenta de Creu Roja al Penedès, Àngels Mates, explicava que l'any passat es van poder recaptar 6.000 euros que van poder beneficiar més de 100 nens i nenes de la comarca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen gairebé 6 minuts de 9:15 i anem a acabar aquesta primera hora d'avui amb la secció friki del programa. És la maleta de Newt. I avui l'Ayla Harz ens vol parlar d'un canal de YouTube, el Bibzi Pop, que condueix la Vivienne Medrano, una animadora, il·lustradora, creadora de còmics i actriu nord-americana salvadorenca. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on ens espera l'Ayla.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de la Maleta de Newt. Soc Ayla Harz i segurament, com ja us haureu adonat, estem al mes de novembre. Que mareta meva, si és que passa el temps superràpid. Però bé, el que us volia explicar avui és que el mes de novembre és conegut internacionalment com el mes dels morts. No només perquè es celebri Tots Sants i el Dia de Morts i el Dia dels Morts als Països Llatins, o el Samhain i Halloween a les regions amb arrels celtes. Als països nòrdics, per exemple, la traducció literal de novembre és literalment mes dels morts, ja que, doncs, degut a les posicions hemisfèriques d'aquests països, es passen doncs, tot el novembre sumits a la foscor. I ara penseu, quin rotllo ens està explicant aquesta ara sobre el novembre i el mes dels morts. Vale, doncs us ho explico perquè avui us porto dues websèries d'un canal de YouTube que tracten no sobre l'amor sinó del que ve després. Parlen sobre la vida a l'infern i és que avui parlarem de les sèries Hazbin Hotel i Helluva Boss de la animadora Bibzi Pop. Us començaré parlant de la meva sèrie preferida que es diu Hazbin Hotel, d'aquestes que us presentaré avui. Aquesta sèrie ens situa un infern poc convencional, ja que és un infern que és com una ciutat moderna d'avui dia, és a dir, és com Nova York, amb les seves oficines, els seus gratacels, les seves empreses, taxis, smartphones, canals de tele, etcètera, però habitada doncs, per dimonis, pecadors, per dracs, per monstres, doncs, i adaptada una miqueta doncs, a aquests personatges, per exemple, les màquines expenedores del carrer, no donen snacks, donen drogues. En aquest panorama coneixem a la nostra protagonista, que es diu Charlie, que és la princesa de l'infern, que és filla de Lucifer i de Lilith, que es dona compte que a l'infern doncs, hi ha massa gent i que aviat tindran un problema de sobrepoblació. Llavors decideix doncs, fer un projecte, que és el Happy Hotel, més endavant li canvien el nom a Hazbin, que és com un centre de rehabilitació per a pecadors, perquè es redimeixin i vagin al cel. El lema de Charlie és que dins de cada dimoni hi ha un art de Sant Martí. Doncs ella, amb tota la seva il·lusió del món, presenta aquesta idea, aquest programa a la tele, a les notícies, i clar, doncs, la pobreta surt super desmotivada de l'entrevista perquè riuen d'ella, li diuen que els dimonis doncs, no es poden redimir. A part, doncs, Charlie té un caràcter que és una miqueta molt infantil. Bueno, no és que sigui infantil, però és que ella és super alegre, és super jovial, molt simpàtica, una miqueta innocent, molt entusiasma, llavors doncs, aquest cop li fa bastant mal. Durant l'episodi pilot, Charlie i Baggy, que és la nòvia de Charlie i la qui li ajuda a gestionar l'hotel, reben el primer host al Happy Hotel, que és el personatge d'Angel Dust, que és que m'encanta aquest personatge, jo l'adoro. Angel Dust és un personatge que és un actor de cinema per adults, allà a l'infern, que és una superestrella, és una celebrity, i té un caràcter que és super egocèntric, narcisista, presumit, bastant mal parlat, molt sarcàstic i li costa molt seguir les normes, però a la vegada és un personatge que és molt complex, amaga darrere d'aquest sarcasme un patiment, el patiment que el porta a buscar refugi al Hazbin Hotel. És que la fosca realitat d'Angel Dust és que està explotat doncs, pel seu jefe, per Valentino, que és el cap de l'estudi de cinema on treballa, que abusen d'ell, l'obliguen a prostituir-se, li paguen molt malament. I ell, doncs, aquesta vida, que és fins i tot una tortura fins per un dimoni, doncs, la supera, doncs, entregant-se als malvicis. I l'única cosa que vol Angel és sortir, doncs, d'aquesta vida. I per molt que es queixa de que aquest hotel és una tortura, és una prisió, que no li agrada, que no li agradeixen fer el que vulgui, la realitat és que és l'única esperança que li queda i al final, doncs, admet que aquest hotel, doncs, no està tan malament. Angel Dust, de fet, té una cançó, perquè a Bibzi Pop li encanten els musicals i fica musicals a tots els capítols, on presumeix d'aquest estil de vida de superestrella, de celebrity, on es declara addicte a la festa, a la bogeria, al plaer, als pecats, i al final de la cançó doncs, admet que també és addicte a la tristesa i a la soledat. I ara us posaré un trosset d'aquesta cançó perquè la veritat és que és molt xula.
Till death do us part, but we're already past that phase. This is a brand new start, and I think I deserve some praise for the way that I am. Despite having overdosed and ending up comatose, I don't give a damn. I've let my emotions go, fuck being a sober hoe. This is the mantra, this is my life. You're playing with now till the end of the night. Surrounded by fire, the passion ignites. A hidden heaven in hell, a hour, a hour. I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave my soul to burn and I'll be breathing it in. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling. And we're never gonna want this fucking feeling to end. Just concede and give in to your inner demons again.
I'm addicted to the sorrow. When the buzz ends by tomorrow, there's another rush of poison flowing into my veins, giving me a dose of pleasure that resides by the pain. I'm addicted, I'm dependent, looking awesome, feeling helpless. And I know I'm raising Cain by every highway in hell. Maybe things won't be so terrible inside this hotel.
Com a curiositat, Angel Dust és un personatge que va crear Bipsy Pop a la seva adolescència a partir dels sentiments que ella sentia després de sortir d'una relació tòxica. El nom Angel Dust, la seva traducció és Pols d'Àngel, que és la manera urbana, la manera una mica de carrer amb la que es denomina a una droga al·lucinògena. El que sabem és que la causa de la mort humana d'Angel Dust va ser una sobredosi. Un altre personatge de Half-Bin Hotel, que la veritat és que m'encanta, jo crec que és el millor personatge de tota la sèrie, és Alastor, el dimoni de la ràdio, que és un overlord. Significa que és una espècie de dimoni que és superpoderós, que no creu per a res en la causa de Charlie sobre redimir dimonis, però s'uneix a ella per diversió. Ningú coneix les autèntiques intencions d'Alastor. És un tio que és superelegant, va superben vestit, és molt culte parlant, i sempre somriu, i la seva frase estrella és que sense un somriure no estàs del tot vestit. I el seu somriure és diabòlic, és pertorbador, és una mica així pèrfid, estrany. Alastor és un dimoni cèrvol, és a dir, té parts de cèrvol a la seva forma, i és que la seva mort va estar relacionada amb cèrvols, més aviat amb la caça. L'Alastor humà va morir a la dècada dels del 1930 perseguit i devorat per gossos de caça. Per això doncs, que els gossos no li fan gaire gràcia, i la seva forma de dimoni té orelles i banyes de cèrvol que creixen quan fa servir els seus poders. El que més m'agrada de l'Astor és la seva veu, ja que a la seva vida humana ell era locutor de ràdio i parla com si estigués locutant, és a dir, com si s'hagués empassat literalment una ràdio antiga. És un personatge que mola moltíssim, la veritat, perquè dona molt de joc, és a dir, té moltes possibilitats d'evolució tant cap a un costat bo com a un costat més pecador. I té un passat, doncs, per descobrir, un passat misteriós. És un personatge, la veritat, que és molt xulo, sempre amb aquest somriure i amb aquest aire misteriós, sempre tan educat, però sense arribar a ser superb. Bipsy Pop va publicar el primer capítol de Half-Bin Hotel a finals de 2019 i un any després va publicar el videoclip de Addict. També hi ha alguns còmics que podeu llegir a la web de halfbinhotel.com i alguns podcasts al canal de Spotify de Bipsy Pop. A l'estiu de l'any passat, la productora A24 va comprar els drets de Half-Bin Hotel per traslladar la sèrie de la web a una producció televisiva de veritat. Tant Half-Bin Hotel com Helluva Boss, que és l'altra sèrie de la que us parlaré avui, són animacions per adults, és a dir, són dibuixos animats, però la veritat són d'una estètica molt xula, a mi m'agrada molt. Si ara ho fan d'Abril Lavigne als 2000, us agradarà. Estan qualificades per a majors de 13 anys perquè fan servir doncs, llenguatge una miqueta malsonat, parlant doncs, de drogues, de vicis. Són en anglès, però a YouTube estan traduïdes. I a part, doncs, a Bipsy Pop li encanten els musicals i posa una tira de cançons i musicals a tots els capítols, com la cançó que us posaré a continuació, que és la que canta Charlie quan parla del seu projecte, que es diu Inside of Every Demon, There is a Rainbow.
I have a dream, I'm here to tell about a one- new hometown. Yes, it's one of a kind, right here at home, catering to a specific clientele. Inside of every demon is a rainbow. Inside every sinner is a shiny smile. Inside of every crazy hatchet wielding maniac is a jolly, happy, cupcake loving child. We can turn them around.
L'altra websèrie de Bibbs i Bobs es diu Hello Babos i té lloc al mateix univers infernal que Halfwind Hotel, és a dir, amb aquesta ciutat moderna de l'infern, tot i que els personatges de la trama no tenen res a veure. La creadora, com ja he pogut veure, és superfan de les pel·lis de terror i de la demonologia i doncs, per això doncs, crea aquestes sèries basades en l'infern. Hello Babos gira entorn a un dimoni que es diu Blitzo, Blitz perquè segons ell la O és muda, que dirigeix una empresa familiar, que no és familiar perquè en realitat doncs, cap és família i tots són els seus empleats. L'empresa es diu IMP, Immediate Murder Professionals, que és una empresa doncs, de dimonis assassins, que tenen un llibre màgic amb el que poden tornar al món dels vius a tancar doncs, assumptes pendents que els dimonis s'han deixat a la Terra doncs, després de morir. Això sempre és amb l'humor que són d'aquestes sèries d'animació, no és per res un humor negre. I, però... sí que té a veure que com són pecadors, doncs, els assumptes que els dimonis deixen a la Terra sense acabar doncs, acostumen a ser sanguinaris. Tot el contrari que estem acostumats a veure amb les pel·lis de fantasmes. El primer episodi, per exemple, tracta d'una professora de primària que enganxa doncs, el seu marit amb la seva amant i l'amant com a venjança la mata. I disfressa la situació com que la professora estava boja i ella doncs, ho va fer en defensa pròpia i acaba sent tractada com a heroïna, i clar, doncs, la professora a l'infern es vol venjar i contracta serveis de Blitz i els seus empleats per matar a l'amant. A part, doncs, com que cada capítol tracta com un cas, com un client, més els problemes personals dels personatges de l'empresa de Blitz, com per exemple que Blitz li surten nòvios i nòvies per tot arreu. Per aquí us deixaré el tràiler de Hello Babos en castellà i en forma d'anunci empresarial.
Hola, soy Blitz, la O es muda y soy el fundador de IMP. ¿Eres un pedazo de mierda que se mandó a sí misma al infierno o eres una inocente alma que quiere joder a otra personita más?
Después de matar amorosamente a mi esposa por el puto repartidor, puedes imaginar mi sorpresa cuando terminé aquí, después de que el estado de Ohio me ejecutó. Desearía poder golpear al maldito bastardo que me vio ocultando el cuerpo y las pruebas.
Por suerte para ti, agradecerás nuestros servicios especiales con el acceso al mundo de los vivos y podemos encargarnos de tus cabos sueltos, eliminando a cualquiera que te haya arruinado cuando estuviste vivo.
En una semana.
Gracias, Moxie. Qué bueno que estés aquí. Chicos, ¿ya olvidaron qué clase de servicio proveemos?
No somos una familia, señor. Usted es el jefe y nosotros los empleados.
¡Oh, Dios! ¡Solo fue una vez!
¿Por qué alguien me enviaría esto?
Siéntate en un pito, Moxie.
Estoy tan solo aquí.
Com veieu, és un humor una miqueta negre, però la veritat és que la sèrie és molt divertida. La temporada de Hello Babos està completa a YouTube i, de fet, doncs, va acabar fa un parell de setmanes. Cada episodi són 7 capítols, crec, i són molt curtets, són entre 11 i 16 minuts. Com Halfwind Hotel, és animació, està qualificada com a animació per adults, amb llenguatge doncs, malsonant, amb sang, amb violència... També està en anglès i té moltíssimes cançons i moments musicals. A mi la veritat és que m'agrada més Halfwind Hotel que Hello Babos, però us recomano les dues. A banda, doncs, del Has Been Hotel, fins que la A24 no fiqui en marxa la producció, està una miqueta aguantant les espelmes. També m'agradaria, doncs, parlar-vos una miqueta, introduir-vos a l'artífex d'aquestes sèries, que es tracta de la dibuixant i animadora Vivian Madrano, coneguda com a Bitsy Pop. És americana amb ascendència de Salvador i és creadora, animadora, escriptora, productora i mil coses més de Has Been Hotel i Hello Babos. Els episodis pilotits amb dues sèries, crec que tenen més de 100 milions de reproduccions, el qual és una barbaritat, va publicar el seu primer còmic l'any 2012, ho va fer a internet, i es titulava Zofòbia. I ha treballat, doncs, en produccions com l'animadora del videojoc Five Nights at Freddy's i en videoclips de Kesha, Megan Trainor i Jessica Reynoso. Actualment continua publicant episodis i vídeos de Hello Babos al seu canal de YouTube amb més de 6 milions de subscriptors. The Has Been Hotel ara publica poquetes coses, doncs, per l'adquisició de la sèrie. I bé, com ja us he explicat, que Has Been Hotel em va agradar molt, a mi i als 68, quasi 70 milions de visites que té l'episodi, que fa res, uns mesos, uns youtubers van compulsar una cançó basada en el personatge de l'Astor, que la veritat es va fer molt viral. Si sou addictes a TikTok com jo, segurament que us sonarà la lletra. Els youtubers que la van escriure es diuen Black Griffon i Basic. La cançó es diu Insane i la podeu trobar a YouTube i a Spotify.
Dearly beloved, for your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alistair!
Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire, and now I have the power to bathe all of you in entertaining fire. Wait a minute, do I know you? Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That's my thing. The same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire.
I fins aquí el capítol d'avui. Ens veiem al proper episodi de La Maleta de Newt. Fins aviat!
Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Estem esgotant aquesta primera hora del Penedès en xarxa, 3 minuts, i arribarem a les 10. Us presentem com anirà aquesta segona hora a partir de les 10 i 6. Avui l'actualitat la destinem a presentar aquesta renovada i ampliada Casa de la Festa Major de Vilafranca, que ha reobert portes després d'anys en obres. El regidor de Cultura vilafranquí, Ricard Rafecas, ens acompanyarà i ens presentarà aquest nou equipament, així com la seva gestió i què s'hi courà a partir d'ara, així com el rol que jugarà patrimonialment i turísticament. A 11:15, Flash, l'actualitat en 5 minuts, i seguirem amb la nostra gent gran, tot fent tertúlia, avui parlant d'ordenances fiscals, del nou impost de la plusvàlua, del nou càlcul Baja, de l'impost de successions, totes aquestes qüestions amb la Júlia, la Conxita, l'Eulàlia i el Josep. Ara fem una breu pausa publicitària i de seguida arriben les notícies de les 10.
Canal 20.